Ens estàs escoltant potser còmodament des del llit mentre t'estàs adormint. O potser vas dormir una miqueta més tard i estàs escarxofat al sofà. Segur que tots, d'una manera o altra, estem ben acomodats a casa nostra, a Xupluc, però això no ens ha de fer oblidar que la realitat del món és més crua, que hi ha moltes coses que veritablement hauríem de canviar i que moltes vegades quedem, doncs, com sense voler veure aquesta realitat perduts en les nostres comoditats.
Coses que hem de canviar, com per exemple la nostra addicció als objectes materials, que fins i tot ens arriba a fer de vegades assumir despeses que no podem pagar i ens hem d'endeutar per comprar coses que potser no ens fan falta. Pensem-ho, a veure si creieu que hem de canviar o que estem bé com estem.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Doncs això, hem de canviar, hem d'aprendre a enfrontar-nos a la vida amb unes altres condicions que la facin més sostenible per nosaltres i per tothom, perquè aquest planeta, aquesta casa, la compartim amb moltes altres persones i tots hauríem de tenir una vida, com a mínim, amb un nivell de vida similar. No és just que algunes persones tinguin tant i altres tinguin tan poc. Propostes com aquestes són les que us llancem des del Missatge en una ampolla, aquest magazín cristià, humà i progressistes, amb idees que, com us diem en l'entrada, doncs, puguin servir per capgirar el món, que en alguns aspectes doncs, no ens agrada gaire. Eh que no, Miquel Albert?
Efectivament, David, hi ha moltes coses per canviar i entre tots ho volem fer possible. Per això us donem una setmana més la benvinguda al nostre programa, el Missatge en una ampolla, que el podeu escoltar a través de Ràdio Estel i de Ràdio Principat, des de Catalunya i Andorra, si ho feu a través de la ràdio, o des de qualsevol lloc on estigueu, si ens escolteu a través de la xarxa, a Ràdio La Carta, a radioestel.cat. Sigui com sigui, és un missatge que arriba a vosaltres perquè tots plegats reflexionem, pensem en com capgirar, com canviar aquest nostre món. I això ho fem a través de la paraula, amb reflexions, i a través de la música, amb cançons, amb missatge. I comencem amb una cançó del Daniel Digest, en la que ens diu que per ell hi ha algú que és molt important. Ens ho diu recordant una cançó dels 70, des del seu àlbum D'onde estabas tú en los 70, amb aquesta cançó Eres tú.
Como una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, así eres tú.
Yeah.
eres tú,
eres tú,
como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así eres tú.
Ens agrada aprofundir en les coses i és per aquest motiu, doncs, que volem seguir reflexionant amb aquest missatge que us dèiem en començar el nostre programa. Hem de canviar, segur que hem de canviar moltes coses, a vegades no sabem com. Volem fer-vos propostes, per exemple, per no estar tan enganxats a les coses de les quals depenem, sobretot coses materials, que avui en dia, en el consumisme que ens envolta, és una cosa que fàcilment ens enganxa.
Fa poc llegia en una novel·la de la Isabel Allende, l'amant japonès, com un grup d'avis d'una residència geriàtrica havien constituït un grup de despreniment amb l'objectiu d'aprendre a viure menys enganxats a les seves possessions materials. La idea havia sorgit d'una de les assistents del centre, després d'observar com les persones grans que vivien dependent de les seves possessions estaven molt més angoixades que aquelles que passaven amb menys, que solien estar més contentes. És clar que nosaltres això ja ho sabem i que aquesta crisi encara no superada ha fet sorgir multitud de propostes per aprendre a viure amb menys, com el llibre de l'Anna García Novoa, Vivir mejor con menos. Però trobem molt interessant aquesta proposta de crear grups de despreniment. Grups on compartir com ens ho fem per desenganxar-nos de la nostra addicció a les possessions materials. T'imagines viure sense la col·lecció de discos que tant t'agraden? T'imagines viure sense el telèfon intel·ligent? I sense els restaurants, els vestits nous, els complements de moda, els perfums, els videojocs, el cotxe d'últim model i tantes coses que, sense necessitar-les, ens omplen de desitjos. Sí, ja sabem que totes aquestes coses són prescindibles, però alguns creuen que els ajuda a fer la vida més suportable. I fins i tot, si cal, es poden buscar alguna excusa per creure que les necessiten de debò. I és clar que res de tot això no ens fa falta. Segurament, igual que els avis de la residència de la Isabel Allende, tots seríem molt més feliços si no estiguéssim tan lligats a les nostres pertinences. Per això cal que comencem a treballar des d'ara mateix per desempallegar-nos dels lligams que ens mantenen amarrats als objectes materials. Aquests grups de despreniment s'haurien d'estendre per tots els barris, per tots els pobles i viles del nostre país, per aconseguir alliberar-nos de la nostra addicció a les possessions materials. Comencem? Hola, em dic David i sóc addicte a les possessions materials.
No feien res que m'interessés, però em vaig aturar en veure un boig que estava dient que s'acosta al final. I tot d'una vaig pensar, potser no està del tot equivocat. Hem de canviar, anar per un altre camí. Hem de canviar, si no volem destruir el poc que ens queda viu. Ciutat. Al damunt de la bici em vaig aventurar per un difícil camí. Amb sort i habilitat no vaig caure atropellat, però els conductors em van demostrar una gran hostilitat. Llavors em vaig preguntar, amb tanta pressa on anem a parar? Hem de canviar, anar per un altre camí. Hem de canviar, si no volem destruir el poc que ens queda viu. Hem d'aixecar els ulls per veure el món tal com és, fet de presses d'odi i poca humanitat. Cal començar a canviar, hem de començar a donar-nos que no arribarem enlloc, o potser arribarem tard. De guanyar-me el pa. Com una cursa sense fi, cal demostrar el que vals. Ni un moment no pots adormir o podries caure avall. Cada dia ho veig més clar, allò que tens és igual al que vals. Hem de canviar, anar per un altre camí. Hem de canviar, si no volem destruir el poc que ens queda viu. Canviar. Hem d'aixecar els ulls. Hem de canviar.
Doncs a través de la música, que és un llenguatge espiritual que també ens connecta amb aquests missatges que ens ajuden a canviar, rebem aquesta nova proposta. Hem de canviar des d'aquest projecte musical amb aquest disc que es diu Enllaç.
A la teva pregària, t'agrada ajudar-te amb imatges o símbols religiosos o ets de les persones que més aviat els destorben aquestes imatges? Com fas tu la pregària?
A casa tens creus, medalles, estampes, imatges o pòsters religiosos? I per Nadal representes el pessebre amb figures, dibuixos, elements naturals, engalanaments... Segurament som força els cristians i cristianes que fem servir aquests símbols a casa o en la imatge personal. Però, si és així, cal que fem una petita reflexió al voltant d'això. En fer-ho, gairebé segur, ens ve al pensament aquell vedell d'or que els israelites, el poble de Déu, es van fabricar per ser adorat mentre Déu els alliberava de l'esclavatge dels egipcis. De seguida, Déu va dir a Moisès que el seu poble deixés aquella pràctica abominable als seus ulls. I és que els israelites, en veritat, adoraven aquella imatge bellíssima, però no el Déu veritable, a Jesús. Jesús, a l'Evangeli, ens convida a adorar Déu en esperit i en veritat. Per tant, això vol dir que per pregar i adorar, en principi, només ens cal el contacte espiritual amb Déu Jesús. No obstant, si la utilització d'imatges, ciris, creus, espelmes, pòsters, estampes, ens ajuden a concentrar el nostre pensament en Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, i en Maria, Mare de Déu i Mare Nostra, això no hi fa cap mal, ans al contrari. Pot ajudar a l'ambientació per pregar i la nostra concentració en Déu. Però el que hem d'evitar de totes és venerar les imatges en elles mateixes, com si les imatges suplantessin a Jesús Déu o a Maria. En aquest cas, sí que estaríem actuant com a Déu no li agrada. Pensem-hi. Aquesta és una altra manera de pregar, a través de la música. Ho hem fet amb el grup Essència de Vida, des del seu treball Sublime Gospel, amb aquest Oye Padre.
Descobrim el missatge.
Proseguim el nostre recorregut pels misteris del Rosari i avui ens detindrem en el tercer misteri de Goig. Llegirem un passatge que segurament tots vosaltres haureu escoltat moltíssimes vegades, perquè aquest misteri és el naixement de Jesús. Però potser, quan es resa el Rosari, ni tan sols hi pensem, potser no hi parem atenció. Ens va bé, quan resem el Rosari, fer atenció en aquestes paraules que trobem en el capítol 2 de l'Evangeli de Lluc, versets de l'1 al 21, i que avui volem redescobrir.
Per aquells dies sortí un edicte de César August ordenant que es fes el cens de tot l'imperi. Aquest cens va ser anterior al que es feu quan Quirini era governador de Síria. Tothom anava a inscriure's a la seva població d'origen. També Josep va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem, perquè era de la família i descendència de David. Josep havia d'inscriure's juntament amb Maria, la seva esposa. Maria esperava un fill. Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogènit. Ella el va feixar amb bolquers i el posà en una menjadora perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se. A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu ramat. Un àngel del Senyor se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van espantar molt, però l'àngel els digué: «No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria. Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal. Trobareu un infant feixat amb bolquers i posat en una menjadora». I de sobte s'uní a l'àngel un estol dels exèrcits celestials, que lloava Déu cantant: «Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que ell estima». Quan els àngels els deixaren i se'n tornaren cap al cel, els pastors deien entre ells: «Arribem-nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber». I anaren, doncs, de pressa, i trobaren Maria i Josep amb el nen posat a la menjadora. En veure-ho, van contar el que els havien anunciat d'aquell infant. Tothom qui ho sentia quedava meravellat del que deien els pastors. Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava. Després, els pastors se'n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit. Tot ho van trobar tal com els ho havien anunciat. Quan van complir-se els 8 dies i hagueren de circumcidar l'infant, li van posar el nom de Jesús. Era el nom que havia indicat l'àngel abans que el concebés la seva mare.
Ràdio Estel. Música amb missatge.
Esperit de Déu, que ets joia, aigua i vent. Alè de foc, la nostra nit encén. Tot tu remous, els cors i l'univers. Feliç qui diu que sí, l'esperit reneix de Déu i sap que és el seu fill. Esperit sant que ets font de la unitat, les llengües fas que inventin mots de pau. Esperit de Déu, que ets joia, la nostra nit encén.
Aquest alè de foc, aquest esperit sant, és el que nosaltres sempre esperem i demanem que vingui a nosaltres. Alè de foc és la cançó que trobem aquest fantàstic disc de les veus per una nova evangelització, i en aquest cas la veu era la de l'Oriol Sabé. Vivim tan entusiasmats pels avenços científics que ens faciliten la vida, que de vegades ens costa pensar si realment aquests avenços tenen un preu just. I no ens referim al preu que estem pagant, al preu econòmic, als diners que paguem per obtenir un telèfon intel·ligent, un cotxe que aparca sol, o les mil i una coses que podem trobar en els nostres comerços. Ens referim al preu que pot representar pel nostre planeta o per la nostra societat.
Gràcies a una conferència diàleg organitzada pels amics de la UNESCO a Girona, vam aprendre algunes coses més sobre el coltan, aquest mineral sorgit de l'associació entre la columbita i la tantalita, i que és imprescindible en la fabricació dels nostres smartphones, telèfons mòbils, tablets, ordinadors i altres aparells de l'estil. També és un component principal en l'aviació i en els míssils de guerra intel·ligents. Hi ha països amb importants jaciments de coltan i que estan ben regularitzats, com ara Austràlia, i ven coltan a preus raonables. Però també hi ha països amb importantíssims jaciments de coltan sense regularitzar i que són grans venedors del mineral a preus baixíssims a les grans multinacionals fabricants dels aparells que tots coneixem. Això genera explotació laboral, esclavitud, malalties, pobresa, guerres, control de la situació per part dels senyors de la guerra. Sense anar més lluny, el Congo, el coltan, ha provocat en pocs anys 6 milions de morts i uns altres 6 milions de desplaçats. I què fan les multinacionals? Doncs comprar un 75% de coltan il·legal i un 25% de legal, perquè no sigui dit, i fer totes les gestions a través de segones empreses contractades per tal de figurar elles, amb els seus noms coneguts i prestigiosos, com a netes davant dels consumidors. I nosaltres, què fem? Doncs seguim comprant aquests aparells que s'han tornat ja imprescindibles a les nostres vides, encara que per la seva fabricació s'hagin perdut 6 milions de vides i se n'hagin maltractat milions i milions més. És per pensar-hi, no creieu?
Caridad, necesitamos los pobres. Caridad, para tener caridad.
Caridad, mi virgencita del cobre. Que no falte ni que sobre pa' toda la humanidad.
Caridad, que se me olvide tu nombre. Caridad, pero no dejes de estar. Hay que ver las cosas que tiene el hombre, que pa' olvidarse del hambre inventó la caridad.
¡Ay, yeah!
pa' que no siga sonando la canción, siempre, siempre la misma canción.
Corazón, pa' que esto vaya cambiando, seguro que estás pensando, ¿qué es lo que puedo hacer yo?
Ens han estat fent companyia la gent de Siempre Así amb la seva Missa de l'Alegria, una manera molt diferent d'entendre l'animació a les misses i aquesta cançó que escoltàvem, que era Caridad.
Missatge en una ampolla. Destapa.
I ara escoltarem un conte que segur que ens arriba a tots, perquè de fet ens afecta a tots, però segur, segur que sobretot sonarà moltíssim als professionals de l'educació. És un conte que porta per títol El misteri de l'educació i que l'ha escrit la Carmina Vallverdú.
Hi havia una vegada un professor que no sabia com estimular els seus alumnes a classe. Desesperat, sense saber què fer, va anar a veure l'educació i li va suplicar. Si us plau, necessito que m'ajudis a retornar als meus alumnes les ganes d'aprendre. Tinc a les meves mans el futur d'aquests nens i el de la humanitat. L'educació el va mirar als ulls i li va demanar: i com puc ajudar-te jo? El professor va respondre: doncs has de revelar-me el teu secret. Tothom t'admira i et respecta, però ningú no coneix la teva essència. L'educació el va tranquil·litzar i li va dir: no et preocupis, et presentaré les meves col·laboradores. Cal que les tractis totes per igual, perquè totes són importants. Llavors va sortir l'atenció, es va dirigir al professor i va afirmar: si vols que em mantingui alerta, has de divertir-me i despertar la meva curiositat. La imaginació, que els estava observant, va exclamar: si m'estimules, jo podré enriquir la vida dels nens. La intel·ligència també es va expressar, tot dient: jo necessito que m'ajudis a desenvolupar-me per fomentar el pensament crític. Les emocions, excitades, van demanar: nosaltres necessitem que ens ajudis a ordenar-nos i a clarificar-nos perquè els nens puguin desenvolupar-se millor. La consciència va dir: jo puc ajudar a reconèixer les dificultats i aportar solucions als problemes. Finalment, l'autoestima va manifestar: jo estimularé la confiança en un mateix. I l'avorriment, que estava amagat en un racó, va dir enmig d'un gran badall: ja veig que en aquest ambient tan estimulant no hi ha lloc per mi. I en aquell moment va sortir la mandra. Es va dirigir a l'avorriment i amb una veu endormiscada li va preguntar: Ja no te'n recordes de mi? Eskerrak jaugu ikoari. Això és el que canten en euskera el grup de TZ. I és que realment no hi ha idiomes, no hi ha barreres d'idiomes per escoltar la música de TZ amb aquest cant de lluança que trobàvem en el seu treball, Bendecid al Senyor. Una societat on sembla que els sentiments estiguin o hagin d'estar a flor de pell, se'ns explica que és bo expressar els nostres sentiments, però realment hi ha molt poca tendresa, hi ha molt poca sensibilitat, inclús sensibilitat social. I pensem que per solucionar aquestes mancances, el cristianisme, els valors cristians, la manera de fer de Jesús mateix amb els seus deixebles és una bona alternativa a les mancances de la nostra societat.
Doncs sí, a la nostra societat, i més encara fa uns anys, tot i que encara hi ha reminiscències avui, s'educa els nens en una personalitat poc sensible i amb idees com els homes no ploren, l'home és el fort, el valent, l'autoritat. Això ha derivat en homes adults autoritaristes, xulos, fanfarrons, prepotents, intimidadors, poc sensibles al seu voltant i als altres. Com és lògic, no tots els homes responem a aquest model, encara que per alguns això sigui titllat de feblesa. En canvi, les nenes han estat educades amb altres patrons més sensibles i menys impetuosos, la qual cosa ha provocat que la dona adulta hagi hagut de lluitar per reivindicar la igualtat social i laboral amb l'home, la qual cosa ha contribuït a fer una societat més justa. Però tampoc han faltat les dones que han optat per adoptar el mateix model masculí abans descrit, la qual cosa ha contribuït a fer una societat més insensible encara. Davant d'això, tenim una alternativa. Ser cristians, cristianes. Vivint l'Evangeli de Jesús, on el que compta és ser persones i la igualtat entre totes elles, independentment del fet de ser home o dona, nen o nena, amb una especial atenció cap als més febles i amb una altíssima sensibilitat humana expressada a través de l'amor i la tendresa. Per l'amor que us tindreu els uns als altres, coneixereu que sou seguidors meus, diu Jesús. I Sant Pau conclou la seva segona carta als cristians de Corint amb aquesta exhortació: saludeu-vos els uns als altres amb el bes de la pau. Us imagineu una església així de sensible i igualitària? No ens hi està cridant el Papa Francesc?
Thank you.
No sé si l'heu sentit a la pell, aquesta pluja celta que tocava amb la seva particular manera de fer-ho el Mike Oldfield a la guitarra, el Celtic Rain des del treball The Voyager, el viatger.
Volem aprofitar, res, un minutet per recordar-vos coses importants. El Missatge en una Ampolla és un programa, un projecte que depèn de l'associació Mirada Solidària, que, a més, també fa revistes cristianes catòliques per persones cegues o de baixa visió i per persones que no tinguin un accés normal a la lectura. Aquestes revistes són la mateixa Catalunya Cristiana, que també fem des d'aquesta casa, però en la seva edició Braille. També fem una revista que es diu Mirada Cristiana, amb CD d'àudio, i una revista electrònica que es diu El Truc. Totes aquestes revistes s'autogestionen, és a dir, se subvencionen amb el que paguen els subscriptors. Però també volem fer una crida a que si algú de vosaltres vol col·laborar amb l'associació, doncs la vostra col·laboració econòmica serà també molt benvinguda i us podeu posar en contacte amb nosaltres amb el correu electrònic que després tot seguit us donarem.
Tenim per això més activitats. Una altra mena de butlletí que ho podem fer-vos arribar des del Missatge en una Ampolla, que és el Missatge de Maria en català, que, com ja sabeu, si escolteu habitualment el programa, doncs també us el diem per la ràdio, us el transmetem per la ràdio, però de vegades, en ser uns missatges per parar-hi molta atenció, doncs va bé poder-los llegir. Si vols subscriure-t'hi, fes-nos-ho saber, també, que podràs rebre'n al teu correu electrònic. I, en darrer lloc, les trobades que fem al voltant de la Bíblia per reflexionar sobre temes quotidians. Ho fem un cop al mes i ens trobem un grup de persones que tenim ganes de parlar, de compartir, de comparar les nostres interpretacions i les nostres maneres de veure, sempre, això sí, a la llum de la Bíblia. I si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol d'aquestes propostes que us fem més enllà de la ràdio, teniu diverses maneres de fer-ho. Una, la més important, el correu electrònic. Si teniu correu electrònic, podeu escriure'ns a info@missatge.org. info@missatge.org. Però aquesta no és l'única. També podeu comunicar-vos amb nosaltres a través del contestador automàtic de Ràdio Estel, trucant al 93 409 27 77. Això sí, no us oblideu de dir que és pel programa Missatge en una Ampolla. I en darrer lloc, no menys important, tenim el correu convencional. Podeu escriure aquí mateix a l'emissora, al carrer Comtes de Belllloc, 67 69 08 014, de Barcelona.
I així arribem, doncs, al final del nostre programa d'avui, esperant que les propostes i reflexions i música que us hem portat hagi sigut del vostre grat.
Esperem retrobar-vos la setmana que ve a aquesta mateixa hora, quan passen uns minuts de les 12 de la nit del diumenge. Fins llavors, que tingueu molt bona setmana.
Que vagi molt bé.